Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
En el món de la cuida, cada cop són més importants els coneixements en nutrició. Precisament avui, a l'espai que fem en col·laboració amb The Play Cook, parlem d'aquesta relació. Gerard Pinto és el director executiu de The Play Cook. Benvingut, com estàs?
Què tal, com estem?
És veritat que els últims anys aquest binomi, és a dir, cuina i nutrició, ha evolucionat molt? Però que no ens arriba, diríem, tota la informació, o ens arriba molt amb comptagotes, amb pinzellades?
Sí, bueno, també és veritat que ens arriba pinzellades perquè també, al final, la ciència, que és la que ens aporta tot aquest coneixement, evoluciona i hi ha coses que van sortint, es van sabent en el món científic, però que això, que el que passa en el món científic després arribi a la població i més amb coses instaurades que tenim en el nostre coneixement de fa molts anys, que es faci aquest impàs, aquest canvi, és complicat. I bueno, això en resposta a el que dius, evidentment, al final la nutrició no deixa de ser, com si diguéssim, la part més teòrica de la disciplina pràctica que podria ser la cuina. I per això qualsevol persona que veu de la nutrició o de la cuina ha d'entendre-ho com un, no sé si com un sol binomi, però sí com una cosa que ha d'anar de la mà.
Posem exemples perquè la gent ens entengui. Per exemple, com ha evolucionat, per exemple, la preferència dels consumidors, els aliments més orgànics, més naturals en els últims temps?
Doncs mira, exemples que jo crec que hi ha molta gent, per sort, coneix, però que encara te'n trobes alguns que no, són el consum dels ous, per exemple. Durant molts anys, moltíssims, s'ha relacionat el consum de l'ou amb algú que hem de limitar, amb algú que ens pot aportar problemes a nivell de salut per un augment de colesterol, i és una cosa que ja fa bastants anys que a nivell de ciència està estudiat que no és així, i que els ous no et fan augmentar el colesterol. De fet, els ous tenen colesterol, evidentment, però també tenen altres productes, tenen la citina, que també es regula, amb el que un augment de colesterol en les analítiques d'una persona no vindrà mai per un consum d'ous. És més, el tema de limitar-los s'ha transformat en potenciar-los, i des de la ciència es parla de que el consum d'ous podria ser el que un volgués dintre de la seva aportació proteica. Si algú vol menjar ous cada dia, no tindrà un problema de salut.
És curiós perquè justament aquest exemple que poses ha canviat en poc temps. Vull dir que és un canvi recent el fet que ara ens hagin dit que no suposa un problema i que podem menjar al llarg de la setmana ja no aquella limitació de 2-3 ous, vull dir que estaven comptats i vigilaves molt, no?, el que podies cuinar.
Sí, tot i així, clar, ara tu fas l'exemple de dir 2-3 ous setmanals, que és el que es deia, és així, i que és algo recent. Què entenem per algo recent? Perquè
fa molt poc,
Fa molt poc, clar, però jo, quan estudiava, parlem de fa anys que ja se'n parla d'això a nivell científic. Aleshores, clar, com arriba a la població és
clar, i per què
difícil.
Arriba tan tard?
És difícil de predir, perquè potser jo he parlat amb gent fa 6 anys que ja em diu, ah, sí, és veritat, això ja es diu, i hi ha gent que em diu que és més recent. És complicat de medir com arriba i quan arriba. Clar, el per què arriba tan tard, aquí tu pots parlar de múltiples raons, no? Una és com la població té accés al món científic, l'altra és com el món científic pot arribar a la població, també, a través dels organismes oficials i a més, i després hi ha el que algunes persones també diuen, ostres, però això són més
interessos
coses, exacte,
comercials.
Coses més conspiranoides, no?
Sí.
Però que també, fins a quin cert nivell hi ha un aspecte comercial tant de la indústria alimentària com de la indústria farmacèutica al respecte.
Parlàvem del colesterol. Uh-huh. Però el colesterol, que tothom el té com el coco, recordem que hi ha el colesterol bo i el colesterol dolent, no? O això ens han dit? O és que ja també hem de canviar tot això?
No, això també és, aquest també és un tema que dona cua, perquè al final el colesterol sí que és veritat que no existeix el bo i el dolent, només hi ha un. El colesterol és una sola molècula. El que nosaltres ens medeixen quan ens fan una analítica,
sí,
és el colesterol HDL i el colesterol LDL, no? Això què són? Aquestes sigles no són dos tipus de colesterol, són el vehicle que transporta en sang el colesterol, són les lipoproteïnes, que se'n diu, que les transporten. I llavors què passa? El colesterol és una molècula liposoluble, que ve dels greixos, aquesta paraula, i per tant, com bé sabem, en un got d'aigua, si poso oli, no es barreja. Llavors, com podem transportar molècules liposolubles per la nostra sang? A través de unes coses que es diuen lipoproteïnes, que són molècules que poden, entre cometes, emmagatzemar o embolcallar el greix i transportar-lo per la sang sense que suposi un problema a nivell de densitats, no? Aleshores, quan tu veus que tens HDL i LDL en la teva analítica sanguínia, t'està mostrant als transportadors la quantitat que en tens. L'LDL és el transportador que des del món científic ens diuen que ha de ser més baix, que és el colesterol dolent. El HDL és el que ens diuen que és el transportador bo, que és el que hauríem de tenir una miqueta més elevat, no? Però clar, això és un resum, és una foto que té moltíssims anys, però moltíssims anys. A nivell científic es va fer aquesta foto amb associacions de gent que tenia arteriosclerosi, problemes d'infarts, i que es trobava que havien tingut, per entendre'ns, l'LDL alt. Llavors es va fer com aquesta relació. I aquí és com el coco, no? El que deies tu. Qui és el dolent, per tant? El colesterol. Clar, el colesterol no és dolent, pobre. Pobre d'ell. De fet, és una molècula necessària per la vida, necessària. Els homes, si no consumeixen colesterol o tenen els nivells baixos, tenen problemes de testosterona, que és una hormona bàsica. O sigui que realment el colesterol és tan bo que si no el consumim, nosaltres el fabriquem. És una molècula que molta gent la té elevada perquè l'està fabricant. I moltes vegades ja inclús és una resposta donada de que aquest baix consum o aquesta limitació que ens fem perquè pensem que és dolent i que el teu cos diu, home, si no me'l dones tu, ja tu tranquil que ja el fabricaré jo.
No, ja el genera, sí, sí. Hi ha gent que de ben petits ja genera tant que ja li han de posar barreres i dietes específiques perquè, si no, es podria disparar, no? I en aquest cas sí que no seria prudent. Per cert, has sentit a parlar que han baixat els nivells de colesterol últimament?
Sí. Sí, sí.
No que hagin baixat a la població, sinó que quan tu vas a fer-te una anàlisi,
els paràmetres
els han rebaixat amb la qual cosa.
Com funciona això? Això és interessant perquè al final el que et marca això és a partir de quins nivells de colesterol total, a més, es parla aquí, ja no et diuen LDL i HDL, no. Quin colesterol total tens, no? A partir de X quantitat et diuen, ui, limitem o inclús prenem estatines o medicaments que ajuden a reduir aquesta quantitat, no? Clar, com funciona això? Al final s'ha d'entendre que la raó per la qual es baixa, hi haurà gent que a nivell científic et justificarà que és que s'ha vist que mentre més baixos millor, però també hi ha molta gent que el que veu aquí és un interès, no? Si baixo que el nivell sèric pel qual jo ja recomano el colesterol en comptes de ser X és 5X per sota, abarco una quantitat de gent de població tan gran que a nivell farmacèutic és milions d'euros, de dòlars o del que sigui, en ingressos per gent que també està en aquest rang de consumir això.
O sigui, que tornem al tema dels interessos d'algú.
Bueno, clar, bueno, aquí tu pots pensar que, evidentment hi haurà molta gent molt, molt qualificada que et defensarà aquest discurs i també hi haurà gent qualificada que te'n defensarà al contrari. Bueno, aquí jo crec que cadascú també ha de informar-se i decidir creure el que creu.
I conèixer el seu cos.
I conèixer el seu cos també, perquè al final això, si tornem a l'exemple alimentari, Hi ha un aliment relativament semblant a això, que és els làctics, que també han tingut èpoques on eren molt necessaris per créixer. Si no prens làctics tens problemes de creixement pel calci, després es van demonitzar pel colesterol i els greixos que tenen, i llavors es van començar a crear els desnatats. Clar, tot això la població al final la confon, i crec que és un exemple també interessant, al igual que hem posat el de l'ou, el dels làctics, perquè a nivell científic està claríssim que el consum de làctics desnatats és més és pitjor que un consum de làctics sencers, perquè un làctic desnatat, aquí hi ha dues coses. Primer, és un làctic que l'has hagut de processar a la indústria per treure-li el greix, això un, i dos, el greix dels làctics està ple de nutrients essencials. Tenim els propis greixos, que són font d'energia, i totes les vitamines liposolubles, que parlàvem abans d'aquest concepte, associades a aquest greix.
Per tant, atenció, perquè ara hem introduït un altre coco, que és els greixos.
Exacte.
No? Que sembla que tampoc no han de ser tan dolents.
Mm-hmm.
Posem algun exemple més d'algun greix així que sigui
és una conversa
saludable.
També. Sí, sí, sí. Per exemple, durant molt de temps els greixos vegetals han estat relacionats amb el món vegetal, és algú saludable, no? I per tant, greixos vegetals recomanats, greixos animals limitats o inclús no recomanats. També a nivell científic està altament clar que a dia d'avui que els greixos vegetals són, ara posarem exemples, eh? Uh-huh. Però generalment són més perjudicials que els greixos animals. Anem a posar exemples, perquè això és com molt, aquesta frase, aquest titular pot resultar confús. Anem a posar exemples. Clar, els greixos dels alvocats, que estan tan recomanats últimament, evidentment aquesta recomanació és perquè hi ha una base científica que són molt interessants.
Sí.
El greix del coco, que són àcids grassos de cadena mitja, de cadena curta, que es diuen, que són molt interessants a nivell de salut. Però també és veritat que es veu que els greixos vegetals que ens arriben, amb excepció del més famós de tots, que tothom té en ment, entenc, que és l'oli d'oliva, són greixos que es diuen poliinsaturats, ¿vale? Que això vol dir, per entendre'ns, que tenen, no sé com explicar d'una manera perquè tothom ho entengui, però al final vol dir que les cadenes que el conformen, sí, li donen una estructura que a temperatura ambient resulten estar líquids sempre. Els greixos saturats a temperatura ambient estarien solidificats.
Sí.
Els monoinsaturats són una mica més espessos a temperatura ambient, inclús es poden arribar a endurir com un oli d'oliva, que quan fa molt fred a casa i arribem a la nostra casa de la muntanya, qui té sort i en té, i ostres, fa fred, vaig agafar l'oli d'oliva, ostres, però si està quallat, sembla mantega, no?
Sí.
Això és el que, en canvi, els insaturats són els que sempre estan justament líquids, no? Doncs aquestes molècules fan que siguin molt inestables i de seguida s'oxiden, i quan s'oxiden o tenen problemes de desestructuració, el que donen és una cosa que molta gent coneix, que són radicals lliures. I això ens comporta, no sé si hi haurà gent que haurà sentit aquest concepte, hi haurà gent que no, però els radicals lliures al final són coses que ens donen una desestabilitat i problemes de salut si no estan controlats, no? Els radicals lliures també és un concepte que podríem parlar-ne un dia largo y tendido, però no és el cas. Això fa que, perquè no ho tinguis, aquests greixos el que fan és els refinen a la indústria, no? Llavors, què passa? L'exemple més clar de tots, vale? Per anar a un exemple que al final és el que la gent necessita. L'oli de girassol és un oli que sempre arriba a casa nostra i a taula refinat, perquè si no tindria aquest problema d'oxidació i radicals lliures i de més. Però clar, refinar-lo, entre cometes, ja és oxidar-lo. Li dones estabilitat, però alhora estàs aportant una cosa que, a nivell de salut, el seu consum s'ha vist que no és gens recomanable. És inclús perillós per la salut. Tot el que són els olis vegetals refinats són perillosos. I ara hi ha la gent, per sort, els professionals de la salut que estan a Instagram en general o per la televisió, la gent ja comença a estar d'acord en que això no s'ha de recomanar.
Bé, doncs ens quedem a mig camí, eh? Avui ho deixem en reposar, com un bon putxero, el deixem reposar i tornem un altre dia parlant dels radicals.
Dels radicals lliures i dels greixos i del que faci falta.
I d'una altra qüestió, que són la ingesta diària, les quantitats i tot això, no? En comptes de les calories, d'anar comptant i...
Exactament.
I calcular.
Ja en parlarem.
Molt bé, Gerard, moltíssimes gràcies. Que vagi molt
bé. Gràcies a vosaltres,
com
sempre.
Fins a la propera.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.